Ràdio Estel.
La crisi econòmica i la crisi de valors ens està fent treure de dins. Tones i tones d'indignació. Sentim ràbia i impotència davant l'estat del món. Veiem com les injustícies se succeeixen una rere l'altra. Cada dia llegim escàndols més grans a les notícies. Sentim a parlar de l'evasió fiscal, lamentem la corrupció. Veiem com es deteriora el medi ambient, critiquem les inversions militars. En les nostres vides som testimonis de l'encariment dels preus bàsics. Ens violenta l'atur i la precarietat. I jo em pregunto, què fem nosaltres a canvi? Queixar-nos, res més. Tenim poderosos arguments contra el model de vida que ens governa i gastem saliva i energia en criticar-lo cada cop més i més. I si ens aixequem de la cadira i ens posem a construir entre tots aquest carro daurat del que parlo al principi? No hi ha excuses, s'han acabat les queixes. Prou culpar els altres, prou criticar el sistema mundial. Avui, la nostra obligació és treballar. Treballar i treballar pel canvi que tant necessitem, que tant desitgem, del que tant parlem. No hi ha més. És molt fàcil criticar, però la crítica només és que destructiva. Així que a tots aquells qui cada dia es lamentin de l'estat del món, els proposo que s'armin de coratge i que a partir d'ara mateix treballin per millorar les coses des del seu àmbit d'influència quotidià. Que no sabeu fer-ho, això? Doncs no patiu. Al Punt.org us en donarem pautes, perquè nosaltres sí que hi creiem i per això ja hi treballem de ple. Comencem? Ho fem amb les notícies positives, ja ho sabeu. Jorge Domner, bona nit.
Hola, bona nit.
En Jorge Domner és editor, periodista i consultor de mitjans de comunicació. Ja ho sabeu, és un amic d'aquest programa i, a més, és el director del portal enpositivo.com. Jorge, què tal? Com estàs?
Muy bien, muy bien.
No, home, no podia ser d'una altra manera, eh? És a dir, una persona d'enpositivo, si em diu malament, malament.
Bueno, generalmente muy bien.
Molt bé. Què ens destaques avui per començar el programa, Jorge?
A ver, hoy tenemos dos cosas. Por un lado, una opinión y por otro lado, una... unas ideas para ser feliz. La opinión de hoy que traigo al programa es la de David Corten, un economista americano, profesor de la Universidad de Harvard y un importante activista político, en donde nos plantea, frente a la crisis, una salida positiva. Pero para ello nos plantea la necesidad de declarar nuestra independencia de Wall Street o de los llamados mercados, ¿no? Corten nos muestra y nos explica cómo Wall Street se volvió codiciosa, cómo abandonó el contrato social y creó una sociedad egoísta y desigual, controlada por una oligarquía dedicada al cultivo de sus activos financieros personales. Uh-huh. Al contrario de lo que la propaganda de la Bolsa de Valores de New York nos ha querido hacer creer, él afirma, un poco duro, que Wall Street es un asesino de empleos, no un creador de empleos, que prospera hundiendo los salarios, eliminando y externalizando empleos norteamericanos y obteniendo tasas de interés usureras de ciudadanos que se ven obligados a pedir préstamos. El resultado para él es un país decadente y sin trabajo. Él plantea que un programa efectivo de empleo debería incrementar los impuestos sobre las grandes empresas de Wall Street y los multimillonarios, estableciendo regulaciones restrictivas sobre sus prácticas destructivas. Es duro, pero es positivo también, porque plantea que para construir los Estados Unidos del siglo XXI, que vale para nosotros en Europa, y para que estos países sean más prósperos, debemos declarar nuestra independencia de Wall Street y construir una nueva economía adaptada a las realidades de un planteo infinito e interconectado con el mundo del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. El desplazamiento del poder político y económico de una economía depredadora como la de Wall Street hacia una economía generativa como la de las empresas locales, ¿no? Y dice, finalmente, los humanos somos una especie de grandes, con grandes posibilidades, ¿no? Pero que Wall Street ha demostrado nuestra capacidad de crear una cultura de instituciones que explotan, celebran y premian las patologías de nuestros instintos más básicos que desembocan en un individualismo despiadado, lleno de avaricia y de violencia. Pero dice que si somos capaces y queremos crear una cultura de instituciones que cultiven, celebren y recompensen las capacidades de un orden superior como la creatividad, la solidaridad y la cooperación, que son las que al fin y al cabo distinguen al ser humano del resto de los animales.
De unido.
termina diciendo que habiendo sido testigo de esta devastación causada por la vieja economía, su profunda tristeza proviene de la conciencia de entre la brecha humana y las posibilidades que estamos desaprovechando. También su fuente de motivación es saber que dentro de nuestras posibilidades colectivas liberar el potencial creativo del conocimiento humano positivo puede hacer realidad esta visión, ¿no?
Y interesante.
Y estoy de acuerdo con él, tenemos el privilegio de vivir el momento más emocionante de oportunidades creativas de toda la historia de la humanidad y que ahora es el momento de cambio.
Interesante.
Por otro lado,
Jorge, jo saps que, perdona, Jorge, saps què li diria al senyor Corte, però que no cal declarar la nostra independència de Wall Street perquè Wall Street ja ha declarat la independència de nosaltres.
Bueno, tal qual. Ahora sí. Tenemos que revelarnos.
Sí.
Más que declarar la independencia.
50 ideas para ser feliz, Jorge.
Sí, 50 ideas para ser feliz es una organización que se llama Action for Happiness,
sí.
Acción por la felicidad en castellano, que plantea que las pequeñas cosas de la vida son las que nos generan grandes cambios en nuestra vida, ¿no? Que puede costar creerlo, pero tomar una actitud positiva o hacer el esfuerzo de sonreír da verdaderamente resultado, ¿no? Action for Happiness propone, entre otras cosas, que al final del día pensemos en tres cosas que nos han hecho felices, tres cosas por las que nos sentimos agradecidos, y que esta acción misma nos ayuda a tener una visión global de lo que se ha hecho durante el día. Otra de las propuestas de esta gente de Action for Happiness es que recapacitemos sobre nuestras virtudes, lo que mejor se nos da para hacer, y que nos esforcemos en hacerlo lo mejor posible. Ser consciente de nuestros puntos fuertes y llevar aquello que sabemos que nos da bien hacer y que nos ayudará a mejorar y a sentirnos mejor. Ofrecen 50 diferentes ideas en su web de pequeñas cosas que nos pueden hacer felices. Pues has tenido una de cal y una de arena.
Una de cal y una d'arena, però la que era més complicada finalment acaba sent positiva. Ara és el moment d'actuar. Ens ho deia el David Corten, eh? Doncs, Jorge Doebner, més notícies, on les podem trobar d'aquestes, Jorge?
En el portal www.enpositivo.com hay muchas noticias. Hoy tenemos también cómo intercambiar casas con un sistema de vacaciones anticrisis.
Caram.
¿No?
Està bé, això.
Una web, una nueva web que defiende el medio ambiente, incluso otra noticia muy interesante de cómo es la Internet del futuro. Bueno, muchas noticias en enpositivo.com.
Enpositivo.com, sí senyor, amb el Jorge Doebner, periodista, editor, consultor de mitjans de comunicació i amic d'aquest programa, per posar aquest somriure al principi de cada punt ORG. Moltíssimes gràcies, Jorge, bona nit.
Gràcies a ti, bona nit.
Avui dimarts, adeu Jorge, avui dimarts 27 de setembre, dia en què parlarem amb en Fede Kufer de la importància de l'esport com a eina de construcció de pau. Amb el Nilton Torres analitzarem alguna notícia destacada de l'actualitat des de l'òptica de la construcció de la pau. La Maria Sierra ens portarà un nou tema musical i avui començarà a compartir el programa amb nosaltres la plataforma Democràcia Real Ja. Al final del punt ORG, novament amb l'Enric Tintorer, reflexionarem sobre la pau interior per assolir la pau exterior. Enric, bona nit, de què parlarem avui?
Hola, Joan, bona nit. Avui parlarem de que la pau que el món necessita ha de començar al nostre interior.
Doncs en farem cas, eh? La pau que el món necessita ha de començar al nostre interior. I atenció, perquè si voleu endur-vos un DVD de la pel·lícula Ja nadeix el veredicte del poble sobre la marxa no violenta més gran feta a l'Índia des de l'època de Gandhi, estigueu atents a l'antena. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem a la Míriam Acevillo i al Pablo Sarecianski, una de les autores de la guia didàctica que s'ha fet després del documental i el productor i cofundador d'aquest poc, que és l'entitat que ha realitzat el treball.
.org Canvi social i acció ciutadana.
I per cert que ens trobareu al blog del programa, que trobareu penjat a radioestel.com, i també ens trobareu a facebook.com/.org, tot seguit, tot junt. Som el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, perquè molts són els qui estan disposats a viatjar en un carro daurat, però molt pocs els que estan disposats a construir-lo. És per això que necessitem, com bé saps, la teva aportació, que pot ser mínima, si tu vols, però no per això doncs deixarà de ser important. Quants més sumem, més capacitat transformadora tindrà aquest programa. Això és el que vol, eh? Ja saps que si no ho fem nosaltres, doncs, i entre nosaltres, no ens ho farà ningú. Repeteixo, on podeu trobar doncs totes les dades bancàries i tota la informació del programa? En el nostre blog, que és .org.org, .org tal com sona, .org.org. Som en Jordi Carretero, les vies de so, i qui us parla, Joan Ortiz. Parlem d'esports. Fede Kufer, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
Avui, Mundial del 78. Pibe, viste? Avui parlem d'Argentina.
Avui parlem d'Argentina i del Mundial del 78, que es va celebrar allà, i de la situació política que
es vivia en el moment. És a dir, que les coses no estaven massa fines com perquè se celebrés un Mundial, correcte?
Correcte. La consigna del Mundial era "Los argentinos somos derechos humanos". Aquesta era la consigna.
Bueno, amb això ho has dit tot. No? Fede, gràcies, bona nit, ja ho has dit tot.
Molt bona nit. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do quina consigna que hi havia, perquè el Mundial 78, en aquella època, ja feia 2 anys que hi havia dictadura. Uh-huh. Molts es pregunten com és possible, no?, que se celebrés el Mundial en un estat dictatorial. Recordem que el 76, com deia Videla, havia assumit
el poder.
No s'ha assumit la paraula, però bueno, amb un cop dictatorial estava al poder. La seu del Mundial s'havia decidit abans, l'any 76. I per què? El perquè del Mundial? Buah, segur que hi ha un munt de motius. Els interessos econòmics dels Estats Units de l'Argentina. Recordem que Kissinger havia estat a la final del Mundial.
Sí.
També els interessos, per què no dir-ho, perquè és veritat, els interessos de la FIFA i de l'AFA, amb jove de l'any, Joan.
Sí.
I la Costa al capdavant, la Costa, que estava al capdavant de l'AFA.
Uh-huh.
D'altra banda, també s'ha de dir que la pressió internacional, perquè no se celebrés el Mundial, va ser molt forta.
Sí.
França, per exemple, fins al darrer minut no se sabia si es presentaria el Mundial. D'altra banda, van haver-hi actes individuals que anaven en contra de la celebració, en contra de l'esdeveniment de la dictadura. Per exemple, el porter suec Hellstrom no va anar a la sessió inaugural del Mundial, sinó que va anar a la Plaça de Mayo, amb les abueles de Plaça de Mayo. Carrascosa, el jugador argentí, no va anar al Mundial. Paul Breitner, del jugador alemany, també va renunciar.
Uh-huh.
De manera que sí que van haver-hi actes individuals en contra...
De desobediència, diguéssim.
Sí. Exacte, desobediència civil.
Uh-huh.
No, d'alguna manera. I Argentina es va parlar... Imagina't què es va dir a l'Argentina, no? Perquè tot això es deia a l'exterior, aquesta informació arribava a l'Argentina, i què és el que ens deien? Què és el que ens deien, per exemple, la classe dirigent, no?
Què
deien? Que estava al poder. Què és el que deien? Es parlava d'una campanya anti-argentina. És el que es deia. Però la veritat és que es va utilitzar el Mundial per enfortir el sentiment patriòtic argentí, per d'alguna manera, o millor dit, el que es va utilitzar el Mundial per tapar, no?, la realitat d'un estat dictatorial, no?, de les misèries.
Perquè, escolta'm, una cosa, Fede... Una cosa que em sorprèn a mi és que durant aquell Mundial, mentre se celebrava el partit de futbol en l'estadi de, no sé, de Buenos Aires, quin era, no sé quin devia ser, però molt a prop...
És el Monumental, a River.
Uh-huh. I molt a prop d'allà hi passava una cosa completament contradictòria, no?
Bueno, estem parlant de l'ESMA, que l'ESMA es troba a 1.000 metres del camp de River. L'ESMA ara és un museu, en aquella època era l'Escola Superior de Mecànica Armada, que és on torturaven els presoners de la dictadura, no? Hi ha testimonis de l'ESMA, que ara estan vius, que deien que el dia que Argentina va guanyar el Mundial van sortir a celebrar-ho amb els seus botxins, per dir-ho d'alguna manera. Van sortir a celebrar-ho amb els milicos, no?
Sí,
que els torturaven a l'ESMA, sortien amb ells a celebrar el Mundial. O sigui, estem parlant d'un país, d'un moment històric delirant, si em permets la paraula, no?
Home, i tant, totalment.
Sí. Uh-huh. D'altra banda, et volia comentar que hi ha un debat des de fa temps sobre si el Mundial s'havia de celebrar o no.
Uh-huh.
Està clar que la meva postura està des del principi, sembla que no s'havia de celebrar, però hi ha molta gent que insisteix en que potser sí que s'havia de celebrar, perquè va ser una manera de visualitzar tot el que estava passant a Argentina. Perquè va haver-hi molts periodistes que van tenir l'ocasió de veure, de xerrar amb les abueles de Plaça de Mayo, no? I és allà on la denúncia de les abueles de Plaça de Mayo sobre els desapareguts, sobre les tortures, va ser més potent a l'exterior.
Doncs mira, interessant. D'alguna manera es va poder projectar la realitat a través del futbol. Que si alguns l'acusen d'organitzar quan plena dictadura, d'altres els hi poden dir que gràcies al futbol Argentina va tenir una projecció en tota la seva realitat cap a l'exterior.
A tota la realitat. Ja per acabar dir que Argentina va guanyar el Mundial, però en tot cas la gran derrotada d'aquell Mundial per mi va ser el futbol, no? Perquè va ser utilitzat per tapar les misèries, com dèiem abans, de la dictadura d'un país. No? Això sobretot a l'interior. D'altra banda, com dèiem, sí que va servir per visualitzar el que estava passant a l'exterior. Però a l'interior sí que es va utilitzar per la classe dirigent per tapar totes les misèries.
Molt bé, doncs, Fede Kufer, moltíssimes gràcies al nostre expert en pau i esports, que ho barreja, ho conjunta, i del còctel que en surt ens el serveix aquí a la taula del Punt RG. Moltíssimes gràcies, Fede, per la teva aportació una nit més i fins la setmana que ve.
Bona nit, una abraçada.
Bona Adeu. Nit.
Punt RG. Canvi social i acció ciutadana.
Pobresa i fam són dues formes de violència silenciosa però mortífera. Els qui la permeten no solen considerar-se violents, només asseguren que fan la seva feina. Potser ho sonin aquests arguments. És per això que l'any 2007 25.000 persones van realitzar durant 30 dies una marxa de 350 quilòmetres a peu. L'objectiu de tota aquesta gent era reclamar a les autoritats índies unes condicions dignes per viure. Aquesta fita, considerada la marxa no violenta més gran de l'Índia des de l'època de Gandhi, va ser seguida per les càmeres de Kepo, una entitat de casa nostra dedicada a l'activisme des de la vessant audiovisual. Avui ens acompanyen el Pablo Sarechansky, productor i cofundador de Kepo, i la Miriam Acevillo, que és una de les autores de la guia didàctica que s'ha fet després del documental. Tots dos, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit.
I per cert, molta atenció perquè tenim un DVD, fixa't Jordi, mira càmera, aquí, això Jordi, aquest DVD, que és del documental Janadesh People's Verdict, el nom del documental sobre aquesta marxa, i el tenim per regalar. Si us agrada el projecte, estigueu atents, el muntatge és realment emotiu, el missatge és contundent, i aquest que tenim aquí pot ser vostre. Com pot ser vostre? Pengeu-nos una imatge de pau, que us aboqui pau, en el Facebook del programa, facebook.com/.org, i avui, aquest vespre, a través del Facebook, doncs sabreu qui és el que s'emporta aquest DVD. Com esteu, per cert? Tot bé?
Molt bé. Sí. Gràcies per convidar-nos.
Escolteu, no, i a més, tu, Miriam, que ets de l'Escola de Cultura de Pau, ja vam parlar del premi que va donar-vos la Fundació Events la setmana passada.
Sí,
la setmana. Vam parlar amb el director de l'escola, amb el Fises, però aprofito ja que tu ets una de les persones implicades en aquest premi, doncs...
Moltes gràcies.
La felicitem directe, no? Tots.
No? La felicitem, jo crec que sí. Fem un resum del documental.
Bueno, el documental una mica intenta parlar de com s'organitza i funciona una marxa i una lluita des de la no violència per reclamar el dret a l'accés a terra, a les terres del sense terra, per part del sense terra de la Índia.
Com acaba la història? Perquè, és a dir, la marxa, el missatge és molt maco, és contundent. Al final, té un final, com acaba allò? Es pot desvetllar, jo crec,
Sí, no?
Perquè va passar el 2007 i ja és com el 2011.
Bueno, acaba amb tot un qüestionament en realitat acaba amb un qüestionament sobre el lideratge, no? Amb una victòria ells aconsegueixen l'objectiu que es proposaven, que era que el govern de la Índia signés uns pactes sobre
la terra, vaja.
Sobre la terra, sobre el repartiment de la terra als camperols. I bueno, acaba també amb els dubtes i els qüestionaments de cap on arribarà això, no? I que s'ha de continuar la lluita. I per una altra banda acaba amb la idea de fer també una reflexió sobre el lideratge, perquè el lideratge és un element molt present al llarg del documental.
Una marxa de 25.000 persones que recorren durant 30 dies 350 quilòmetres a peu per reclamar tot això que ens estava explicant ara el Pablo. Interessant això del lideratge. Bé, qui és Hecta Parixat? Qui ho vol explicar?
És una associació, és un col·lectiu de persones que representen a bàsicament a camperols, a persones desafavorides a l'Índia, que reclamen una transformació de l'accés a la terra.
Els protagonistes.
Sí,
i de les condicions de producció econòmiques. que això suposa.
I són una mica el que nosaltres hem estat denominant neogandians, no? Que agafen o reinterpreten des de l'actualitat les idees i la filosofia gandiana, no?
Mm-hmm. Els autors del documental van viure amb aquestes 25.000 persones dormint amb ells i tot això, no?
Sí, sí. El Oriol, l'Enric i el Sergi van anar i van fer tota la marxa amb ells. Van estar un mes a la Índia i tot el documental està rodat al llarg de la marxa.
Uh-huh. Recordo que la temporada passada en aquest programa els van convidar, van parlar amb ells extensament, igual que vosaltres. El que passa és que aquest documental, Janadesh People's Veredict, Janadesh, el veredicte del poble, ha fet un pas més, ha tret aquesta guia didàctica, i és d'això també que volem parlar. Però me'n descuidava, Janadesh, el significat.
El veredicte del poble.
Janadesh vol dir això?
Sí.
Vol dir veredicte del poble.
Sí.
D'acord. No ho sabia, no ho sabia. Gràcies, eh? Molt bé, i la qüestió de la guia didàctica, com sorgeix la idea? És a dir, que un cop teniu el documental dieu, bueno, ara això ho hem de fer circular o com...?
Bueno, des de Kepo, en realitat, és tot i que és la primera vegada que ho podem fer, és un objectiu que teníem sempre. És a dir, nosaltres entenem molt l'audiovisual, o el que estem intentant fer és un audiovisual que a la vegada sigui eina de treball per a organitzacions, per a moviments, etc. I també apostem molt o creiem molt en l'educació pel desenvolupament. Llavors, sempre hem tingut l'objectiu de que tot documental ha d'estar acompanyat per una guia didàctica. I llavors, bueno, Janadesh va ser el primer documental en què realment vam tenir els recursos
per fer-ho.
I vam buscar uns partners i aquí va sortir l'escola.
Doncs anem a parlar de la guia didàctica. Encara que el Pablo ens ho ha explicat una mica, que ens ha quedat més o menys... Podeu ballar Bollywood, si voleu, amb aquesta música, mentre això en l'entrevista. Encara que hagi quedat més o menys explicat. Eva, a qui va dirigida?
La guia està pensada per... bàsicament per educadors de secundària. També pot ser utilitzada per... en l'àmbit universitari. És a dir, educadors d'educació formal, però també educadors de l'àmbit no formal, a entitats, a col·lectius que tenen ganes de treballar els continguts que es proposen des del documental, la gent que des de drets humans vulgui tractar els temes. Mm-hmm. És a dir, que té un enfocament a formal, a secundària i universitat, però pensem que pot ser adaptada a altres mm-hmm. col·lectius.
Per tant, atenció, si algú està interessat en tenir un documental a casa que parli de 25.000 persones marxant, és espectacular, és impressionant, que ens pengi una imatge de Pau en el Facebook del programa, facebook.com/.org, o bé, si forma part d'algun d'aquests col·lectius d'educació formal o no formal i li interessa, doncs que també ho faci i que escolti. Quins temes tracta la guia? Miriam.
Tracta quatre temes. El primer és més introductori i planteja una definició àmplia de què és violència, des d'una dimensió directa, estructural i cultural.
Això té molt interès en que ens ho expliquis, perquè aquí també parlem d'això, Tres tipus de violència. Uh-huh. Explica'ns-les una mica.
Bé...
I com nosaltres les exercim des de les nostres vides, no?
Sí. Aquesta taxonomia, aquesta classificació de violències, bàsicament prové d'un autor que es diu Johan Galtung, que és un noruec, que ha treballat, és molt conegut en temes d'investigació per la pau, i el que es planteja és que la violència és un fenomen que va més enllà del que es pot veure, del que és visible, de la violència directa, que ell anomena, que és aquella en què podem identificar qui és l'agressor. I ell comenta, i ell es planteja, que la violència no només té aquesta vessant, sinó que n'hi ha d'altres, mm-hmm. que estan d'alguna forma donant un marc de legitimitat o un marc d'actuació perquè veiem aquesta violència directa. Llavors es determina la violència estructural com aquella en la que està fonamentada en base a institucions...
Sí, el sistema, la violència del sistema,
sí,
no? La que exerceix el sistema.
Que el sistema potser és una paraula molt àmplia, però és la que podem trobar en marcs legals, en estructures organitzatives, la violència que està fonamentada en aquests marcs, i més endavant es diu, no només podem parlar de violència estructural, no només és aquesta, sinó que hi ha simbologies, hi ha imaginaris col·lectius, tradicions, que estan donant suport també a formes violentes, directes i estructurals. Llavors és el que es planteja, que la violència cultural és aquesta, aquesta base compartida i molt arrelada en les nostres formes de fer, que també està donant suport a la violència.
Mm-hmm. Entenc que en el documental apareixen les tres.
Clar, la idea d'aquest primer capítol és precisament plantejar aquesta definició, aquesta entesa de violència de manera més àmplia, no només com la directa. Entenem la violència com aquell procés que fa que una persona no pugui desenvolupar tot el seu potencial i, per tant, en aquesta dificultat per desenvolupar potencial, no només hi ha la violència directa, sinó totes aquestes altres que hem comentat. I després d'aquest primer capítol, que intenta relacionar violències amb el que hem vist amb el documental i amb situacions properes a Catalunya i a Espanya, passem a tractar altres temes, com ara què significa... què significa l'accés a terres o la lluita per l'accés a terres. Això també es vincula bàsicament amb violència estructural i que és el tema és el tema fonamental del documental. Però en els següents temes, en el tercer tema, estem parlant de què significa AIMSA i la Satyagraha.
Que vull preguntar això. Sí. Què és el que significa?
Són els conceptes que utilitzava Gandhi, bàsicament són conceptes gandhians que venen es poden traduir a AIMSA com no violència, i la Satyagraha seria l'acció no violenta. És una estratègia de transformació social basada en la desobediència, no? En el reconeixement que hi ha lleis injustes, situacions injustes, que es poden transformar de manera no violenta, que això requereix de molt esforç, d'un treball col·lectiu, de molta disciplina, és a dir, no és una cosa molt pensada i molt planificada.
Sí, la marxa de la sal, per entendre'ns, no? Les tres qüestions, o comprar la roba d'origen hindú propi, no?
Per exemple.
En lloc dels anglesos, no?
Sí.
Ara tindríem com un exemple d'AIMSA, no? Sí. Aquí a Espanya, amb el 15M, no? I amb els indignats que han estat intentant exercir la no violència com a estratègia de lluita, també. Mm-hmm. Però podríem dir que els manca començar una bona Satyagraha, no?
Ah.
No? Seria un...
Podria ser. Està bé.
Portant-lo cap aquí, reflexió. No? Vinculant-lo... Lo que ara amb lo global.
No m'havia apuntat alguna de les coses que apareixen a la guia, que bé, seria tornar una mica enrere, però m'agrada, perquè en la guia parleu d'una desfilada. Una desfilada on els primers que apareixen ni s'identifiquen. Es pot explicar alguna cosa de què va aquesta activitat o no? Ho dic perquè si hi ha educadors que ens escolten, doncs si saben de què va, igual també els sedueix la idea.
Aquesta és una activitat que no l'hem pensat nosaltres de nou. I segurament hi ha educadores que la coneixen. El que s'ha fet amb aquesta activitat és adaptar-la, i el que ve a dir és que, bueno, el proposa que la gent se situï en fila. No recordo exactament ara tots els termes de l'activitat, però la idea bàsica és ens situem en fila i veiem quins són els percentatges de la població mundial que tenen accés a uns recursos determinats, no? I si féssim un càlcul aproximat, veuríem que la major part, o sigui, una part enorme d'aquesta fila, una part molt gran de persones que estan confirmant aquesta fila, tenen un accés molt, molt baix, molt petit, al conjunt de recursos dels que disposem. No?
Uh-huh. I en canvi uns altres, que deuen ser pocs i que
tenen...
Ni entren, no?, en els esquemes de grans que són, no?, per entendre'ns.
Sí.
A veure, són quatre temes, violència, de fet els hem comentat, Violència, el dret a la terra, Satyagraha i AIMSA, i el tema de la participació. Aquest l'hem comentat, el de la participació?
No, em faltava comentar-lo, no? És el darrer. D'alguna forma l'hem comentat abans, perquè dèiem que el documental, sobretot al final, planteja reptes pel que fa al lideratge de processos, a què significa participar en un procés de canvi, de transformació. I el darrer capítol una mica vol reflexionar sobre la participació social i ciutadana, els reptes que això té, les formes, els models de democràcia que més o menys actualment estem, són les que estem parlant, tractar aquests assumptes.
A nosaltres també ens semblava important també parlar de tot el tema participació ciutadana, perquè estem parlant al fin i al cap de tot un documental que és un exemple de sortir i demanar el que la gent creu o un poble creu que li pertany, no? I assentat sobre la legitimitat d'aquest sentiment de pertinença, no? I llavors també ens interessava no només parlar de tota la part de no violència més gandiana o de tot l'exemple o de la part més teòrica de, no? De les tres tipus de violència, etcètera, etcètera, sinó vincular-ho amb la participació ciutadana i relacionar-lo amb el que està passant aquí. De fet, vam voler connectar-lo.
És molt vigent, és molt vigent, eh? Vull dir, és fantàstic perquè dona el clau.
I precisament també penso que pensem, des de l'equip que hem muntat aquesta guia, que aquest objectiu és molt coherent amb com nosaltres entenem que s'ha de fer educació per la pau, no? Que és una educació que ha de mobilitzar la participació, al final, no? La sensació i la motivació per transformar petites parcel·les de la teva vida quotidiana. I de la teva vida i dels teus entorns més propers.
De fet, en un inici, quan ens va arribar el projecte, perquè aquest projecte l'Oriol, l'Enric i el Sergi ja havien anat i l'havien rodat i ens el van portar i ens van proposar que tiréssim endavant amb ells i acabéssim tota la producció. Per nosaltres, el més interessant del projecte va ser aquesta vessant, no? És a dir, aquí hi ha quan moltes lluites es fan en Espanya des de la violència, no? Moltes manifestacions generals o molts actes de lluita es fan des de la violència, no? Hi ha poca cultura de
la pau.
De la pau,
i de,
no?,
l'acció no violenta.
I llavors ens semblava molt interessant no només explicar el que està passant a la Índia, sinó generar una eina amb la que poguéssim debatre com podem exercir una lluita, com construir estratègies de lluita des de la no violència aquí, no? Uh-huh. I justament, abans comentava lo dels indignats, no? I justament en poc més d'un any ha començat a passar, no? I estan havent exemples, quan hi havia un debat en el que també es parlava de que no era possible, no?, que portar això aquí. Uh-huh. No? Això ha sigut molt interessant.
Uh-huh. Avui estem parlant d'aquesta pel·lícula, aquest documental, d'aquest DVD Ja nadeix el veredicte del poble, un documental que ha realitzat l'entitat Kepo, avui ens l'ha vingut a presentar el productor i cofundador de Kepo, que és el Pablo Sarisensky, i una de les autores de la guia didàctica també de l'Escola de Cultura de Paula Míriam a Sevilla. M'agrada molt el que diu aquí al final de tot, que acabo de veure. Diu, aquests guerrers, referint-se als 25.000 personatges que caminen 350 quilòmetres per arribar al seu objectiu, diu, aquests guerrers sense armes pensen que el sacrifici, la disciplina i el sofriment personals són millors eines que els fusells per produir un canvi social. Saben que exposar-se a la violència de l'oponent sense tornar-s'hi comporta grans perills, però que la seva acció té més valor que tones de prèdica. De prèdica, sí, ho he llegit.
De prèdica.
De prèdica. És molt interessant, hi haurà properes projeccions, veig que n'hi ha una el 20 d'octubre a la Biblioteca Jaume Fuster, això a mi em sembla que és la d'aquí Gràcia, no?
La de
l'ESEPS.
L'ESEPS,
correcte.
Exacte.
I res més, que si voleu aquest DVD, doncs facebook.com/.org, escrit amb lletres, tot tal qual, eh? I allà ens pengeu una imatge que us aboqui a pau, i aquest DVD pot ser vostre. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos el presentat.
Gràcies
per portar-nos a parlar.
I fins a la propera. Bona nit.
Gràcies.
Adéu.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Maria Sierra, bona nit.
Hola, bona nit.
Maria, com sempre a aquesta hora, ens portes un tema musical cada dilluns i dimarts, i el d'avui quin és?
Es titula There Must Be Another Way. Uh-huh. Algo així com necessitem un altre camí o uh-huh. Deu haver-hi un altre camí.
Deu haver un altre camí, etcètera, etcètera. Qui la interpreta?
Interpreta Noah i Mira Awad.
Sí. És a dir?
Noah és una cantant israeliana, sí. I Mira és una cantant palestina.
Doncs perfecte, perquè diguéssim que venen després del cap de setmana més intens de tota la història del conflicte israelo-palestí. Bé, és una manera de dir, el més intens o el més important, però com bé sabeu, doncs, el senyor Abbas ha anat a demanar que es reconegui l'estat palestí a la seu de les Nacions Unides i tot plegat ha quedat una mica, doncs, com ha quedat en qualsevol cas, There Must Be Another Way, no, Maria?
Sí.
Segur que sí, l'escoltem.
ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Som-hi, amics. Després d'aquest tema musical que ens porta cada dia la Maria Sirra després de l'entrevista, doncs és moment de saludar el nostre amic Nilton Torres. Nilton, bona nit.
Bona nit, Joan.
Ell sempre ens ofereix una lectura periodística diferent de la que estem acostumats quan agafem els diaris i ens la fa una mirada molt crítica respecte a determinats titulars. I aquesta vegada, Nilton, quin és el tema que ens portes?
Pues, Joan, hoy comentamos las declaraciones del conseller d'Interior, Felip Puig, quien hace aproximadamente a comienzos de mes pues hizo unas declaraciones con respecto a que había inmigrantes especializados en determinados delitos, ¿no? Uh-huh, y cómo lo cubrió nuestra prensa.
Uh-huh. Nuestra prensa, perdona, Nilton, ¿te refereixes a prensa catalana o entrem a...?
Sí, la prensa catalana, básicamente, que uh-huh. es la que atendió uh-huh. estas declaraciones.
Uh-huh. Uh-huh. Explica'ns una mica més això, com va anar?
Pues todo fue a través de unas declaraciones realizadas por el conseller de Interior a la Agencia Catalana de Noticias, uh-huh. En el sentido de que, bueno, en su opinión, pues había inmigrantes de determinados nacionalizados, de nacionalidades que tenían, pues, que se estaban especializando en determinados delitos, ¿no? Estas declaraciones fueron recogidas, pues, por medios básicamente catalanes, como el periódico de Cataluña, el Ara, uh-huh. el diario Ara, y
¿Público?
Público también.
Público,
La Vanguardia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Curiosamente, pues, bueno, en esta entrevista que ofreció el conseller a la Agencia Catalana de Noticias, pues, habló de otros temas, y esos temas sí fueron recogidos por El País y El Mundo y otros uh-huh. medios, pero básicamente nos concentraremos en estas declaraciones, ¿no? Uh-huh. Los titulares, eran
contundentes, ¿no? Me imagino.
Contundentes, ¿no? Sí, por ejemplo, uh-huh. el periódico catalán tituló: Puig apuesta por explicar sin hipocresías que hay inmigrantes que delinquen. Claro. ¿No?
Això de sense público... hipocresía, ¿eh? Nilton, això de sin hipocresía, ¿eh?
Sin hipocresía, sí. Uh-huh. Público tituló: Puig dice que hay nacionalidades con tendencia a delinquir. Digamos, había un matiz ahí, ¿no? La Vanguardia tituló: Puig cree que algunos colectivos inmigrantes abusan de nuestro sistema de libertades. Como un matiz, digamos, más especial, porque como que hay una sensación de que se suaviza uh-huh. las declaraciones ya de por sí contundentes y discutibles del conseller de Interior, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y por último, pues quería traer a colación pues la información publicada por Avui, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Diario Avui, sí.
Bueno, pues el Avui y por el Ara, ¿no? El Avui uh-huh. primero tituló la información como que el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de Barcelona pretende allargar durante todo el año el dispositivo de seguridad en las zonas más perillosas, ¿no? de uh-huh. la ciudad, sobre uh-huh. todo en el metro. Uh-huh. Y el Ara.cat tituló: Felip Puig diu que cal explicar sense hipocresia.
Sense hipocresia, que hi ha immigrants.
Que hi ha immigrants especialitzats en determinats delictes.
Determinats delictes.
Pues nuestro comentario va pues con respecto a uno, primero, ¿no? Que es discutible ya de por sí estas uh-huh. declaraciones, porque si nos vamos a la fuente original, a la entrevista de la Agencia Catalana de Noticias, pues el conseller dice claramente de que, digamos, tratando de decir que no quiere generalizar, pero lo termina haciendo, pues dice que hay inmigrantes de ciertas nacionalidades, en este caso se refirió a los peruanos y a los rumanos, uh-huh. que tienen tendencia a delinquir. Esto basándose en que los sistemas judiciales de sus países de origen pues son muy permisivos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la contundencia que hay que tratar el delito, ¿no? Entonces, pues ya de por sí estas declaraciones son bastante discutibles, pero lo que nos llama la atención pues en este caso es cómo nuestros medios lo cubrieron, ¿no? Llama la atención en primer lugar con respecto al tema de azuzar un conflicto. En este caso, nuestros medios no cumplieron con su rol de no enfatizar un conflicto, claro. Y sobre todo en el tema de la inmigración, que es un tema tan delicado bueno, no solamente en el Estado español, particularmente en Cataluña, ¿no?
Això és interessant, però llavors com Nilton, perdona la pregunta, llavors com creus que els mitjans han d'actuar quan un conseller fa una declaració tan contundent?
Pues a eso iba precisamente, ¿no? Uh-huh. Que las informaciones, lo que me llama la atención, o nos llama la atención, digamos, en este caso, es no contrastar estas declaraciones, que si bien, digamos, son a título propio del señor Felip Puig, pero además como conseller de Interior, pero bueno, el ejercicio periodístico básico nos dice que había que contrastar estas declaraciones, y en todo caso lo que se extraña en esta cobertura, uh-huh, es que las voces de los representantes de los colectivos aludidos u otros, ¿no?, colectivos de inmigrantes, a fin de también saber lo que tienen que decir con respecto a estas declaraciones, ¿no?
¿Y si van pronunciar o no?
Semanas después, el consulado del Perú en Barcelona pues emitió una nota solicitando pues una rectificación o unas de parte de la Consellería de Interior y del señor Felip Puig, cosa que por lo que hemos ido siguiendo este tema pues no ha habido una respuesta, digamos, ¿no?
Interessant el que proposes, perquè d'alguna manera dius que els periodistes, davant d'unes declaracions tan contundents, encara que sigui d'un personatge públic i d'interès general, el que han de fer és potser, tu dius, contrastar-les, i fins i tot segons com també es poden arribar a posar entre cometes i contestar al senyor Puig i dir-li, miri, potser no és ben bé així, no?
Sí,
mitjà,
sí,
també
claro.
Ho podria fer, no? Nilton Torres, el nostre expert en comunicació, en periodisme, aquí al programa, sempre fent aquest anàlisi de fons. T'agraeixo que ens hagis atès per telèfon, que hagis participat en el Punt RG una setmana més. I escolta'm, restem a la teva espera per sentir-te la setmana que ve, d'acord?
Moltes gràcies, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Amics, seguim endavant amb aquest punt .org i ho fem parlant d'actualitat. Ja que parlàvem amb el Nilton, doncs seguim parlant d'actualitat i ho fem amb la Clàudia Álvarez. Bona nit, Clàudia.
Hola, bona nit.
Dic això d'actualitat perquè tu també ens portes notícies, però que estan molt relacionades amb Democràcia Real Ja, que és la plataforma que d'alguna manera vens i representes aquí, correcte?
Bueno, et porto informació, però no represento ningú.
Bueno, diguéssim que aquest, la democràcia de la plataforma de Democràcia Real Ja té els micròfons de Ràdio Estel per poder explicar el que fa, i que llavors avui la Clàudia ens ho explicarà un altre dia, potser vindrà una altra persona.
Sí, sí, sí.
I ens vens a parlar d'actualitat perquè d'alguna manera reivindiqueu que hi hagi poca referència mediàtica o ressonància de les activitats que aneu fent, no?
Bueno, poca referència mediàtica, depèn de quines activitats, no? Per exemple, hi han hagut accions com ara que aquest diumenge ha passat, uh-huh, que hi va haver una manifestació que sí que ha tingut més o menys un ressò mediàtic, perquè de fet és un tema que té una acceptació social màxima, no? Com és el tema de l'habitatge, les hipoteques, llavors això sí que ha aconseguit tenir una mica més de ressò, però hi han qüestions que reivindiquem que van una mica més enllà, i és molt difícil, no?, que els mitjans en parlin. Mm-hmm. Mm-hmm. En parlen, però en parlen a la seva manera, no? Llavors, clar, és difícil que arribi...
No, i de fet l'objectiu d'aquesta secció és que pugueu explicar les coses, diguéssim, sense més intermediaris que un intèrpret, que és el periodista, no? Per tant, per això us volia convidar, i no sé, Clàudia, per on t'agradaria què t'agradaria que comentéssim aquesta vegada avui per començar, ja que anireu venint cada setmana.
Doncs jo havia pensat avui parlar precisament d'això, d'una qüestió que ha tingut molt ressò mediàtic, però sempre encarat amb un enfoc molt concret, que nosaltres pensem que no és el...
I quin era aquest
enfoc? El que hauria de tenir, no? I és el tema de la reforma de la Constitució, que mm-hmm, avui mateix el rei ha refrendat la reforma de la Constitució, per tant, ja és efectiva, serà publicada al BOE i entrarà en vigor i ja està fet, i ja ens l'han colat. Llavors, en aquesta reforma de la Constitució se n'ha parlat moltíssim als mitjans de comunicació, però l'èmfasi s'ha posat sempre en el techo de la deuda, en limitar la despesa, i sí que és cert que en aquesta reforma constitucional es parla d'això, però nosaltres pensem que això no és el punt principal de la reforma.
Que seria llavors el punt principal?
El punt principal i que ens afectarà a tots és, primer, que hi ha un subpunt per allà que diu que entra en vigor en el moment en què sigui publicat el BOE, és a dir, d'aquí uns dies ja estarà en vigor. I aquest subpunt 3 que diu que el pagament d'interessos i de deute als bancs té preferència sobre tota la resta de qüestions i que això és innegociable.
I d'això no se'n
d'això no se'n parla. Uh-huh. Llavors, això què vol dir? Això vol dir que en un moment donat en què l'Estat o les administracions de qualsevol tipus d'administració, la Generalitat o fins i tot els ajuntaments, el que sigui, es trobin en una situació de manca de liquidesa, els diners que hi hagin, si
n'hi ha... No aniran per ells, sinó aniran pels bancs.
No aniran per pagar ni els bombers, ni per pagar guarderies, ni per pagar absolutament res. Aniran a pagar el deute i els interessos dels bancs. I fins que això no estigui liquidat, no hi hauran diners per res més.
Mm-hmm. Interessant. No sé, Clàudia, si t'agradaria destacar alguna cosa més des de la plataforma Democràcia Real Ja, aprofitant la finestra del punt.rg. Ens anirem veient, això sí?
Sí, ens veurem cada setmana. Bueno, amb mi no, però amb més companys ens veurem
sí.
cada setmana.
Propera acció?
Propera acció, doncs, el 15 d'octubre tenim moltes accions, però sí com acció així gran. El 15 d'octubre hi ha una convocatòria per fer una manifestació a nivell mundial. Ja s'han afegit molts països a tots els continents. Uh-huh. I, bueno, continuem reivindicant el mateix, no? Que no som mercaderia en mans de polítics i banquers, que volem una vida digna, una vida millor, i que els problemes que tenim no són locals, sinó que són globals. I que aquests problemes que tenim avui els tenim a molts països, cadascú amb les seves peculiaritats, però són comuns. I per això sortirem internacionalment al carrer.
Uh-huh. La plataforma Democràcia Real Ja, que també s'expressa a través d'aquest micròfon i que avui doncs, ens ha parlat una mica, una estona, la Clàudia Álvarez. Clàudia, gràcies.
Bona nit. Gràcies a tu.
Punt.org, canvi social i acció ciutadana.
Els últims minuts del Punt.org els dediquem sempre a reflexionar i ho fem amb el periodista Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
Enric, què tal, com estàs?
Bé.
Com ha anat la setmana?
Bé.
Sí, hem seguit els teus consells, eh?
Gràcies.
Pau interior, això va ser la setmana passada. Aquesta setmana està molt relacionat. Ens has dit, la pau que necessita el món comença dins nostre. Ves això, no?
Sí, i insistiré setmana darrere setmana amb el mateix Joan, perquè no és fàcil assolir la pau interior. Requereix molta constància i molta voluntat. Per això és un missatge amb el que s'ha d'insistir. Tu t'has fixat que els grans líders del món, els grans líders socials, parlen constantment de la pau. La pau al món, la pau al món, la pau és necessària.
Sí.
I fa anys que parlen de la pau al món és necessària.
I ni cas nosaltres.
Ni cas nosaltres, però és que la pau no s'assoleix. És un objectiu amb el que s'ha d'insistir un dia darrere l'altre. I per això, si em permets, cada vegada que m'invitis, insistiré en la necessitat de la pau.
Enric, tenim algun exercici?
Sí, aquesta setmana un altre exercici per desenvolupar la pau interior. A Estats Units s'ha posat de moda el moviment slow, el moviment poc a poc. La pau profunda l'assolirem amb la meditació profunda. Però hi ha un exercici que ens pot ajudar moltíssim, que és intentar viure més poc a poc, fer les coses més lentament, intentant sentir la pau al nostre interior i al nostre exterior mentre la vida flueix. Si et fixes, tots anem de bòlit, tots anem corrent, no ens fixem en res. No, parem! Anem poc a poc. I anant més poc a poc, encara que et sembli mentida, Joan, anirem més ràpid, perquè quan ens calmem, quan tenim la ment en calma, veiem les coses més clares i prenem les decisions correctes i no ens equivoquem. Anant de pressa, ens equivoquem. Anant de pressa, tenim accidents. Anant de pressa, rellisquem i caiem. Anant de pressa, ens oblidem de les coses. Anant de pressa, som insolents. Anant de pressa, som insolidaris. En canvi, anant més a poc, veiem com la vida flueix al nostre voltant. Ens fixem en els demés i veiem els problemes des de la serenitat interior. Aquest és l'objectiu. Mentre fem les coses més a poc, sentirem la pau interior i gaudirem millor de la vida. El món, Joan, va com si anéssim a Mave. Pues no! Hem de tornar als trens anteriors. Més a poc, més calma. És el que necessita el món i el que necessitem nosaltres, cadascú de nosaltres. Més pau, més calma i viure més a poc, més a poc.
Doncs, Enric Tintoré, nosaltres en prenem nota. Aquesta setmana ens proposem aquest exercici, viure amb serenitat, viure amb tranquil·litat. I demà hi tornem, més a poc. Enric, bona nit.
Gràcies, bona nit, Joan.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Seguirem amb atenció el que ens ha dit l'Enric Tintoré i nosaltres marxem. I ho fem el Jordi Carretero a les vies de so, el Jorge Domner, la Maria Sierra, el Fede Kufer, el Nilton Torres, l'Enric Tintoré i avui la Clàudia Álvarez, que s'ha afegit a la nostra història. Us ha parlat Joan Ortiz. Ei, sigues tu el canvi que vols veure al món, com va dir Gandhi. Fins dilluns.
Ràdio Estel.